Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
De vacances, però aquesta música que soni, però no ens anem tots de vacances. Aquí no se'n va ni Déu de vacances. Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya. Peu a terra, que és dilluns, 10 de juliol del 2023. Avui hem tingut una nit tropical a pràcticament tot el país i tòrrida en algun punt de Ponent i de la costa. El migdia farà tanta calor com ahir, que va ser insuportable, amb moltes màximes que, atenció, arribaran als 40 graus, les més altes al Pla de Lleida. Demà, atenció, perquè l'episodi de calor tocarà sostre i no es descarta avui algun rècord. I demà també, tot plegat amb sol i pols africana. Dia estupendo. Ara ens omplia la Mònica Usart. Per cert, que aquesta pròxima nit es farà el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a 3:30. Serà a les 10 de la nit i el seguireu en directe, si voleu, aquí a RAC1. La distància entre tots dos candidats s'ha estabilitzat. Avui tenim dos nous trackings. El País situa el PP 2 punts per de sobre del PSOE, amb la dreta 7 diputats per sota de la majoria absoluta, mentre que el diari ABC apunta una distància de 7 punts entre Feijóo i Sánchez i dona majoria absoluta a la dreta amb 5 escons de marge. Mentrestant, Yolanda Díaz ha criticat el cara a cara perquè assegura que reprodueix un model bipartidista protagonitzat per dos homes i lamenta que no donarà resposta als problemes de la gent. Mentrestant, a La Vanguardia diu, insisteix a no voler parlar d'autodeterminació, aposta per la taula de diàleg i diu que Catalunya ha de votar un nou acord polític l'any que ve. Tot plegat avui que hem sabut que un 30% dels votants de la dreta estan en contra dels pactes del PP amb Vox. Ho diuen les enquestes tant de La Vanguardia com de l'Ara. Segons La Vanguardia, un 60% de la ciutadania estan preocupats per una possible coalició de dretes. La majoria dels enquestats que votaran alguns dels dos partits prefereixen que totes dues formacions s'entenguin però sense governar juntes. En parlarem a la tertúlia, Mònica Terribas, Màrius Carol, Pablo Iglesias, Teresa Cunillera i Miquel Samper. Un dia que estem molt pendents d'Estrasburg, perquè aquesta tarda hi arrenca el primer ple del Parlament Europeu després que el Tribunal General de la Unió Europea retirés la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Per cert, que Ponsatí a l'Ara acusa Junts d'haver instrumentalitzat la batalla judicial de l'exili per tapar l'autonomisme. A les Canàries, almenys 300 persones han desaparegut intentant arribar a Espanya les últimes 2 setmanes. Ho denuncia una ONG Caminando Fronteras. Anaven en 3 embarcacions diferents i fa 15 dies que no se'n sap res. Pere Mestre pitjarà aquest matí l'ull de poll. Els esports, avui arrenquen la pretemporada. Atenció! El Barça, el Girona i el Real Madrid. El Barça espera fer oficial a més avui el fitxatge de Víctor Roque, però fonts properes a la negociació han explicat a RAC1 que l'acord entre les dues parts és total. Això el dia que les portades dels diaris esportius, el nom propi és el de Luis Suárez, l'únic futbolista espanyol home que ha guanyat la pilota d'or i que va morir ahir als 88 anys. El recordarem també a la tertúlia esportiva en Joan Xupallàs, Miguel Rico i Santi Segurola. I a les 11 aquest matí al Món es recull germans Pastor, l'Àlex Ida i el David, dos directors catalans, però que són de nivell més internacional. Aquest divendres s'estrenen a Netflix Bird Box Barcelona, un thriller de terror postapocalíptic ambientat a la ciutat de Barcelona que fa por, que fa neguit, que fa angoixa i on Mario Casas és el protagonista. I amb el Bartolí i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu a la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Oriol Güell, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Mònica?
Sí.
Què?
Fa calor.
Sí, sí, hem tingut una nit tropical a moltes comarques, podríem dir que a gran part del país, i fins i tot tòrrida en algun sector. Ara mateix, al Ferràs, per exemple, al Segrià tenim 26 graus, n'hi ha 25 a les Borges Blanques i també a Amposta, hi ha 23 graus a Roses, n'hi ha 24 a Barcelona i a Tarragona, 22 graus a Lleida i a Girona, per tant, per sobre dels 20 graus a gran part del país, sí que cap a punts del Pirineu, per exemple, a Puigcerdà tenim 17 graus, però en general ha sigut una nit càlida i encara no ha arribat al punt màxim aquest episodi de calor. Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir, una mica més altes cap a les comarques de Girona, però en molts casos entre els 35 i els 40 graus. Les temperatures més altes, les que poden fregar aquests 40, cap a les comarques de Ponent. I per sota d'aquests 35 a la línia de la costa. Però en general serà un dia de molta calor, semblant al que vam tenir ahir, amb sol, amb aquesta pols en suspensió que ens arriba d'aquesta massa d'aire càlid provinent del nord de l'Àfrica i amb alguns núvols baixos només en punts de la costa. I quan arriba al seu punt màxim aquesta onada de calor? Doncs de cara a demà. Demà és quan toquen sostre aquestes temperatures. De fet, avui hi ha avisos per calor al centre i al nord del país amb un perill moderat. Doncs demà passem de perill moderat a perill alt. Això vol dir aquests avisos de color taronja, sobretot al nord del país. Valors que poden arribar fins i tot a fregar els 42-43 graus demà cap al Pla de Lleida, i això s'acostaria a l'anterior rècord, que és de l'any 2019, dels 43,8 que es van assolir al Carràs. Per tant, demà seria el dia en què hauríem d'estar més pendents d'aquests termòmetres. Farà molta calor avui i molta calor demà, eh? Però demà és quan podríem tenir aquests valors més de rècord de dia i també de nit. Demà ens podríem llevar, doncs, amb moltes temperatures al voltant dels 25 graus, sobretot arran de mar o també comarques de Ponent, per tant, amb una nit que podria ser fins i tot tòrrida. I a partir de dimecres baixen les temperatures, aniran baixant de manera progressiva, dimecres, dijous, divendres, i es normalitzarien. Tindríem un ambient, doncs, càlid, però sense aquests valors tan extrems.
Una pregunta. Oriol Jové, tu d'on ets?
De Lleida.
De Lleida. Clar, però has estat aquest cap de setmana aquí o no?
Sí, sí. I no tinc previsió d'anar-hi a l'expectativa del temps que explica la Mònica, la veritat.
A quan poden arribar demà?
A 42-43. Sí, es podria arribar cap a la zona del Pla de Lleida.
Perdona, perquè jo crec que no... Això vol dir que la temperatura deu ser tan bèstia que no deus notar les diferències de graus, no? Això va passar, això amb el fred passa, eh? Això sí. Passa. Un dia Pere Escobar t'ho pot dir, que fa molts anys vam anar a un partit de bàsquet de la penya del Cesc de Moscou amb el Joventut de Badalona, que estàvem a 32-0.
Clar.
Però és que no ho notes, a 30 sota 0 no notes el fred. O sigui, primer que no surts de l'habitació de l'hotel, intentes sortir per anar a sopar i ja està, i fotia molt fred, però esclar, 30, 10, 15...
Clar, és a dir, si tu compares el que tindrem avui, que es fregarem els 40, amb el que tindrem demà, que es podrien fregar aquests 42-43, sensiblement això no ho notaràs. Però si compares el que tindrem avui amb el que tindrem a finals de setmana, que passaríem d'aquests 40-43 a 35-36, llavors sí que es nota. Vull dir que la comparativa dins d'aquest episodi de calor és més en tema de valors, no?, per dir si hi ha rècords o no, que no pas sensiblement que notarà la gent. És a dir, prepareu-vos perquè avui farà molta calor i demà també. Seria aquesta la frase per la gent, no?
Pues demà calcem-nos. Una pregunta, perdona, Mònica. Sí. Vas al cap de setmana?
Com?
Si vas al cap de setmana a Lleida o no?
No hi tornaré. Almenys aquesta
setmana.
No, sí, per favor. I tant. A més, jo soc molt patriota de la ciutat.
Ja. Però aviam, a partir de dimarts...
Sí, es normalitzen les temperatures. És a dir, a partir de dimecres anirien baixant a poc i llavors al cap de setmana més aviat tindran valors de 35-36 al migdia. És calor, però no és tanta calor. Sí. Per tant, endavant, ja hi pots anar al cap de setmana.
Ja hi anirem, sí.
Pluja?
De pluja no se'n veu aquesta setmana. Sí que en algun model demà marca algun ruixat de tarda al Pirineu, però en principi poca cosa, i després dimecres, dijous i divendres es veu sol.
Bueno. Tenia la calorada. Aquesta nit a les 10, RAC1 emetrà en directe el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó. Hi ha una preocupació perquè Vox entri al govern d'Espanya, i ho reflecteix bàsicament si llegiu avui l'enquesta de La Vanguardia, que és el que marca el primer dilluns de campanya, Nil.
Sí, justament, és molt probable que aquest sigui un dels temes d'aquest cara a cara. Comencem pel sondeig. La Vanguardia posa xifres a la inquietud d'un govern de coalició entre populars i ultras. Un 60% dels enquestats a l'Estat estan molt o força amoïnats, però és que fins i tot un terç dels que votaran al PP el proper 23 de juliol diuen el mateix. La diferència amb un acord del PSOE i Sumar és de prop de 20 punts, això pels que hi posen el mateix sac l'extrema dreta o l'extrema esquerra, en comparació, només un 40% de la població espanyola diu que està preocupada que es pugui reeditar un acord d'esquerres. La Vanguardia va més enllà, també pregunta només als votants del PP i Vox sobre quin pacte s'estimarien més que tanquessin tots dos partits. El preferit és un acord programàtic, però que no impliqués que governessin plegats.
Dades interessants en un dia que, repeteixo, serà clau per aquest cara a cara entre Sánchez i Feijó. El PSOE creu que és l'oportunitat més important que tenen per capgirar la victòria popular que pronostiquen les enquestes.
Sí, de fet, els sondejos del País i de l'ABC, aquests trackings diaris que es fan, avui no es posen d'acord amb la diferència de suport que hi ha hores d'ara entre el PP i el PSOE. Sí que el que diuen clar és que els populars guanyarien aquestes eleccions. El País situa la diferència en 2 punts a favor de Feijó, l'ABC l'amplia a 7.5, el País parla de majoria simple de les dretes, mentre que l'ABC dona majoria absoluta al PP i Vox, però el que sí que remarquen tots els sondejos, i que és clau per aquest cara a cara d'aquesta nit, és que la diferència entre els blocs d'esquerra i de dreta s'estan estabilitzant de nou, després de pujar 10 enrere amb l'aparició mediàtica de Pedro Sánchez. Per tant, que aquest cara a cara és possiblement l'oportunitat més gran que té el PSOE per intentar guanyar prou terreny i capgirar la majoria de dretes que anava apuntat la majoria d'enquestes.
Jo el vulgui veure, s'emetrà aquesta nit a partir de les 10, Antena 3 i a la Sexta, és a dir, el grup A3 Media, RAC1 també l'emetrà a partir de les 10, en un programa especial del 9C de RAC1, l'Anna Ballonesta, ampliat fins a la mitjanit. Què més?
Doncs que Pedro Sánchez justament s'ha tancat, si anem a la campanya de les últimes hores, tot el cap de setmana per preparar aquest debat, aquest cara a cara de la propera nit. Tant aquest debat com les cimeres internacionals que de fet té els propers dies i que l'allunyaran de la campanya, serà baixa, destacada doncs pel PSOE. I d'aquest silenci que ha tingut Sánchez les últimes hores n'ha fet befa i ha sucat pa tot el cap de setmana Alberto Núñez Feijóo.
Es verdad que Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera y es verdad que me podrá insultar todo lo que quiera, pero yo voy a decir la verdad a los españoles, es lo que sé hacer y lo que haré si soy presidente del gobierno.
I com que el d'avui és un cara a cara, per tant només a dos, la resta d'actors intenten fer-se un forat entre els candidats dels dos grans partits espanyols. Des de Suma, Yolanda Díaz diu que el debat d'aquesta nit reprodueix un model bipartidista que ja està superat.
La política és demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado.
I Vox ha mirat d'esgarrapar titulars les últimes hores tirant d'antieuropeisme. Santiago Abascal ha dit que a partir del 23 de juliol, si ell arribés a la Moncloa, Espanya deixaria d'estar sotmesa a la Unió Europea.
I a Catalunya, Esquerra definia ahir com el més dolent dels malsons la suma del PP i Vox que pronostica l'enquesta de La Vanguardia.
Sí, el seu candidat, Gabriel Rufián, els veu capaços, entre d'altres, d'il·legalitzar els partits independentistes i de tornar a engarjolar els seus líders.
Il·legalitzen Esquerra Republicana, il·legalitzen Junts, il·legalitzen la CUP. Deroguen la llei de consentiment, la llei de l'avortament. Aquest és el meu malson.
Els comuns, en canvi, opten per carregar contra Rufián, contra el candidat d'Esquerra. Ada Colau ho feia amb aquesta argumentació.
Quan després sentim que senyoros com el senyor Rufián o el senyor Abascal diuen que Yolanda Díaz és perillosa, quan és la primera dona progressista que ha demostrat que pot millorar la vida de la gent en polítiques concretes.
I des del PSC, Meritxell Batet insisteix que Pedro Sánchez ha tornat la convivència entre els catalans.
Puede dormir tranquilo, señor Feijóo. El gobierno de España lo seguiremos gobernando los socialistas, que somos los que garantizamos la convivencia.
Junts per Catalunya s'ha tornat contra el PSC, els acusa d'estar més pendents de mantenir la presidència espanyola que no pas de defensar els interessos de Catalunya al Congrés dels Diputats. I per últim, el PDeCAT ha posat la sedició com a línia vermella a l'hora de negociar. El seu candidat fins ara deia que mai se s'hauria de parlar amb Vox. Ara Roger Montañola hi ha afegit els partits que tinguin pensat restaurar aquest delicte, seria el cas, per exemple, del PP.
I avui molt pendents també del Parlament Europeu.
Sí, perquè aquesta tarda arrenca a Estrasburg el primer ple després de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea, que va retirar la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Doncs bé, la gran incògnita és si tots 3 eurodiputats de Junts hi seran i podran ser. Pablo Llarena no ha emès, de moment, noves euroordres, però el Parlament Europeu no els ha donat cap garantia perquè hi puguin anar, que és el que reclamava Puigdemont dimecres aquí. El Monarracú, la confusió sobre la immunitat de desplaçament, per tant, manté el dubte sobre si els 3 eurodiputats seran avui a Estrasburg, que recordem-ho és territori francès, no belga, l'estat on són.
A tot això, atenció, perquè les primeres declaracions de Clara Ponsatí, després del que va dir Carles Puigdemont al Monarracú, respecte al que va fer Clara Ponsatí, que consideren tant Comín com Puigdemont com una deslleialtat, que és dir el que va dir el famós dia de la roda de premsa després del Tribunal General de la Unió Europea fallés en contra dels interessos dels exiliats independentistes, doncs avui Clara Ponsatí contesta a Puigdemont Junts, el partit que representa ella a l'Eurocambra.
Insisteix a carregar contra el partit. Diu que Junts ha instrumentalitzat la batalla judicial de l'exili per tapar l'autonomisme del partit. És una entrevista al diari Ara en què l'eurodiputada acusa Junts d'utilitzar el possible retorn de Puigdemont per deixar de fer política a Catalunya.
S'estava jugant tot quan torni el president Puigdemont, que tornarà. Ja farem coses, no? Ara, entremig, no és que ho hagin dit així, eh? Però entremig anem pactant a les diputacions, pactem els ajuntaments, hem entrat al govern, després n'hem sortit, però no està clar quines han sigut les conseqüències d'haver-ne sortit.
D'Arta Junts, però també critica el PSOE i Esquerra per la reforma del Codi Penal, que, per exemple, derogava la sedició, tot i que aquesta reforma la va beneficiar perquè va permetre que tornés de l'exili. Ella diu que no és cap contradicció, que va ser una mala decisió.
Un quart de set del matí, política a banda, l'ONG Caminando Fronteras denuncia una nova desaparició massiva de migrants al mar fa 15 dies, de la qual ningú ha donat explicacions.
Són almenys 300 persones que feien la ruta entre l'Àfrica i les Illes Canàries, procedents del Senegal. Anaven en tres vaixells diferents i, segons ha explicat a l'agència Reuters, la directora de l'ONG, Elena Maleno, fa 15 dies que ningú no en sap res. Les famílies al Senegal estan molt preocupades. La mateixa ONG també denuncia que durant els primers 6 mesos d'aquest any la ruta entre l'Àfrica i les illes ja ha deixat gairebé un miler de morts.
I a Catalunya, cap de setmana molt negre a les platges, 4 persones han mort ofegades, 4.
Sí, a les platges de Roses i Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, a la de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, i la quarta víctima a la platja de Tarragona. A banda d'aquestes 4 morts, continua hospitalitzada una nena de 13 anys que va estar a punt d'ofegar-se també en una platja d'Empúria Brava. Això a les platges, però és que a les piscines, el periòdico Avui aporta dades del primer mes de temporada d'estiu, hi ha hagut 11 ofegaments greus de menors d'edat des del 15 de juny, cap d'ells no ha mort, sí que van acabar ferits d'aquests casos, per això Protecció Civil alerta de la tendència.
Què més tenim de les últimes hores?
Doncs la mobilitat rècord que hi ha hagut aquest cap de setmana. Hi van tornar més de 300.000 vehicles cap a l'àrea de Barcelona, és la xifra més alta del que portem d'estiu, i Trànsit que atribueix a un augment dels trajectes cap a la platja. A l'autopista del Maresme, per exemple, en alguns moments ahir les retencions van anar des de Calella fins a Montgat, transversals a la comarca, per tant gairebé 40 quilòmetres de circulació lenta. Trànsit però celebra que aquestes cues no han estat tan importants com les que hi havia per les mateixes dates abans de la pandèmia.
I nou crim masclista, en aquest cas al País Valencià, Antella, a la Ribera Alta.
Sí, una dona de 38 anys va morir després que la seva parella la matés a ganivetades davant del seu fill de 12 anys. L'home, l'assassí de 53 anys, es va suïcidar tot seguit. Tot plegat va passar a les 3 de la tarda d'ahir, segons ha informat la Guàrdia Civil. La parella estava fent els tràmits per separar-se. No hi havia, però, denúncies prèvies per violència masclista.
Una altra, vinga. I mentrestant, el moviment feminista de Pamplona ha convocat avui una concentració per denunciar les agressions que hi està havent durant aquestes, sexuals, durant aquestes festes de
Sant
Fermín.
Exacte, són almenys 11 els homes a qui la policia ha detingut. A la majoria se'ls acusa de fer tocaments a dones al casc antic de Pamplona. La concentració es farà a les 9 de la nit a la plaça del Castelló. L'alcaldessa d'Iruña ha confirmat que hi ha diversos detinguts i ha condemnat aquesta situació que repeteix des que van començar les festes divendres.
Pel que fa als esports, què tenim, Oriol?
Doncs que s'acaben les vacances pels jugadors del Barça. Avui comença la pretemporada i ho fa amb molts deures per fer als despatxos, perquè Xavi tindrà fins a 27 futbolistes al primer entrenament, entre jugadors del primer equip, els que tornen de sessió com l'Engle o d'Est, i també joves del planter, i això que encara en faltaran 12, els internacionals i Gundogan, que no s'incorporaran fins la setmana que ve perquè van acabar més tard la temporada. L'equip està citat a les 9 per passar les revisions mèdiques i a la tarda farà la primera sessió a 10 dies de marxar a la gira pels Estats Units. També tornen a la feina el Girona i el Madrid.
Hosti, tot és increïble, eh? Clar, clar, si han fet una setmana de vacances, clar. Aquest cap de setmana he de dir que sort teníem d'allò del tour i alguna cosa més que hi havia, però en general és depriment. Hosti, pensaves, però quan tornarà això? I clar, tu mires i dius, hosti, ja tornen. És que, esclar, és que ja tornen, és que ja fa... farà un mes a final d'aquesta setmana, farà un mes de la final de la Champions. Vull dir que, esclar, passa el temps que fot fàstic. Bueno, alguna cosa més?
Que el món del futbol continua de dol per la mort de Luis Suárez Miramontes, llegenda del Barça, que es va convertir en el primer futbolista de l'estat espanyol que va guanyar la pilota d'or. Ho va aconseguir l'any 1960. Suárez tenia 88 anys i va morir ahir a Milà, que és on vivia des de feia més de 6 dècades, quan va marxar del Barça per fitxar per l'Inter. I ara que parlaves del Tour, Jonas Vingegaard manté el mallot groc després de resistir ahir l'atac l'atac de Pogacar en l'ascens al Puy de Dom. Ara, però, només té 17 segons de marge avui que la prova viu el seu primer dia de descans. A Wimbledon, el partit de vuitens entre Djokovic i Hurkacz es reprendrà avui després que s'hagués de suspendre per l'horari a les 11 de la nit i quan dominava el serbi per un doble 7-6. I a la Fórmula 1, victòria de Max Verstappen al Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
Efectivament, avui veureu, per exemple, la portada de tots els diaris esportius que apareix la figura de Luis Suárez. Per molta gent que no coneix qui era, o que coneix molt poc qui era Luis Suárez, Luis Suárez va ser, està considerat un dels millors jugadors de la història. Va guanyar la única pilota d'or masculina del Barça, més enllà de les dues d'Alexia Putellas aquests últims temps, la única pilota d'or que en aquella època només votaven periodistes. I no va guanyar cap títol internacional amb el Barça, cap. Jo sí, quan estava passant a l'Inter de Milà i va guanyar dues copes d'Europa, no sé, Champions en aquella època, però sens dubte va passar la història per ser una autèntica llegenda del futbol mundial i, evidentment, de la història del Futbol Club Barcelona. Se li deia el gallego sàvio i en aquests últims anys va ser bàsicament comentarista de ràdio i durant els partits del Barça a la SER. Són les 6 i 20 minuts.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling.
Hola, què tal? Com estem? No portes bé, tu, això de la calor aquesta. No, no, de casa però... i semblava que poguessis tallar l'aire amb ganivet,
tampoc,
ja.
Tu tampoc,
No, jo fatal.
Tampoc, I el Pedrol... Vas venir amb un acte del Josep Vallverdú, no?
Sí. Som parents de lluny.
Ah, sí? Pots explicar qui és en Josep Vallverdú? És que és molt però és un escriptor que cap de setmana ha fet 100 anys.
Fet 100 anys, sí, els va fer ahir, especialitzat en literatura juvenil i infantil, i traductor, i filòleg, i mil històries, i ahir feia els 100 anys, li van fer el reconeixement a la Generalitat, i va ser molt bonic.
I tu vas anar?
Hi vaig anar, sí.
I vas anar, per quina relació tens tu? Perquè estàs
molt llunyana.
De bo, és bestial, la...
Soc com el pequeño Nicolás, no? Que em fico tot arreu. No.
Aquesta frase la podíem apuntar. Soc com el pequeño Nicolás, que em fico tot arreu.
No, mira, és que jo vaig llegir un dels seus llibres autobiogràfics i en el d'infància parlava del vincle que tenia amb casa meva, a Blancafort. La seva àvia era filla de casa meva. I llavors vaig contactar amb ell perquè no ens coneixíem personalment i des de llavors, això fa 14 anys, doncs, hem tingut molta relació.
Amb ell?
Sí. I em va passar molts documents en relació a la història familiar que em van anar molt bé per composar l'arbre genealògic i aquestes coses. Sí. I, de fet, el seu pare, ja jubilat, va escriure 25 pàgines sobre els estius a Blancafort, on descriu a persones de la família, descriu escenaris, a l'hort, al safareig i tot això, i té molta gràcia. I mira, doncs això. Sí. No t'ho havia explicat, això, eh?
No, jo t'hi hauré de saber-ho.
Eh?
Jo estic de saber-ho.
Ja, però no sé, tampoc havia vingut a cuento.
Home, no. Fa 100 anys m'he perdut, està bé, saber-ho.
Sí, ja. Que m'estàs renyant.
No?
És que no sé, a vegades fa vergonya també explicar coses de la teva família. Sí. No sé.
Home, que tinguis un...
Un parent que fa 100 anys, sí, però és que ell ja tenia una tieta que va arribar pràcticament al 101. Llavors, ve per aquí, ve pels Vallverdú. Sí. I el tio està bé, eh? Vull dir que de cap està perfecte. Està millor que jo. Molts dies.
Tampoc és gaire difícil.
Bueno, gràcies, home. Sí, en fi. Bueno, tornem a parlar de la calor o què? Que malament,
no?
Que passaré.
No, t'estàs buscant a la Mònica o estàs buscant al Pedrol, que no el trobaràs.
El Pedrol no hi és. Jo crec que el Pedrol s'ha demanat festa perquè no sé si hi ha una cosa que els pèl-rojos no superen els... no poden tolerar els 35 graus o més i es deu haver demanat festa com per dir, em tanco casa i no surto. No sé, els pèl-rojos tenen la pell molt blanca, han de vigilar moltíssim. I pigada, és pigat el Pedrol. I ulls verds, és
la combinació...
El pèl-roig 100%, o sigui, no... Sí.
L'enyores?
Sí, home, clar.
Molt bé, Oriol.
No, l'Oriol.
Fent amics des de cap de l'estudi.
L'Oriol també ha renegat de Lleida, dels seus orígens,
no,
però vaja, no...
Dit això!
Bueno, ho heu donat a entendre.
No he donat a entendre res.
De fet, et diré que prefereixo els 40 graus de Lleida que segons com els 20 llargs de Barcelona.
Jo t'ho dic ara.
I tant.
Aquesta xafogó insuportable, aquesta que arribes a casa xup.
Jo vull marxar ja de Barcelona. No puc amb aquesta humitat escarosa.
Bueno,
no sóc feliç.
Vinga, ja vull viar. Què?
Ja han fet prou speech, no? Tots recordem el tall guanyador de la setmana passada, que és el d'una nova raça de gos que vam poder sentir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Què tenim a xarxes, Sergi?
Doncs mira, hem penjat a Twitter @totgira la foto del gos d'Adam Yates. Li he preguntat la raça a la Nàdia Roig, la nostra productora, que és una experta en gossos, i diu que és un, ja t'ho diré, és un hosti. No un hosti? Tenia coneixement d'aquesta raça.
Em sembla que no m'has dit.
Sí, home, sí.
Saps què passa? Què? Ara riuràs. Ella t'ha dit, hosti, no ho sé.
Mare de Déu!
És claríssim, et diu, hosti, no ho sé.
Claríssim.
Aquest cap de setmana entrar per Instagram era insuportable, perquè veies que tothom estava al Cruïlla, tothom, eh?
Sí, sí, m'ha passat igual.
Deies, bueno, vale, molt bé, saber que he anat al Cruïlla, enhorabona, està molt bé, està perfecte, i tothom allà al Cruïlla, sí. Vinga, i vinga, concerts aquí, vinga, concerts allà. I és veritat que els que ens hem quedat a casa i pràcticament ni ens hem mogut, hem agraït veure qui actuava, perquè he pensat, hòstia, allà el divendres ja em va fer un abans al sort. Ja em va fer un abans al sort. Però mira, d'escollir per escollir, aquest grup que té un disc memorable de finals del segle XX. Memorable. I van actuar. Es diuen The Offspring. Mira com sona. Manola. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She says,
els The Offspring per despertar aquest dilluns 10 de juliol del 2023, les 6:27.
El món a RAC 1.
Fins a 2 de 7 altres notícies en format breu. A partir d'avui, el govern obligarà els grans propietaris a passar per una mediació abans d'interposar una demanda judicial per un desnonament, tal com permet la nova llei espanyola d'habitatge, Agustí Serrat.
Sí, ho ha confirmat en una entrevista que publica avui el periòdico la consellera de Territori, Esther Capella.
Nosaltres desplegarem una altra eina que ens dona la llei de l'habitatge, que és la possibilitat de la intermediació. Els grans tenidors estan obligats a passar per la intermediació abans d'interposar una demanda judicial per desnonar una persona. És per garantir que ningú hagi de marxar de casa seva i, per tant, buscar mecanismes per evitar el desnonament.
La consellera assegura que el govern ha fet els tràmits per posar en marxa totes les eines una vegada ha entrat en vigor la llei espanyola d'habitatge. Capella creu que els tràmits es poden convalidar abans que es constitueixin les noves Corts el 17 d'agost.
Més qüestions. Gairebé 100.000 persones s'han remullat aquest cap de setmana per l'esclerosi múltiple a la Festa del Mullet. Ahir, més de mig miler de piscines arreu del país van omplir-se de gom a gom per recaptar diners contra aquesta malaltia.
Aquest any la campanya celebrava els 30 anys amb 4 actes centrals a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on 4 colles castelleres van aixecar un castell des de dins de l'aigua. Just després hi va haver la capbussada solidària, tot plegat amb l'objectiu de donar més visibilitat a la malaltia. En va parlar la directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera.
Fa 30 anys doncs, era una malaltia que es desconeixia pràcticament, que a més doncs, no tenia cap tractament. Ara disposem de més de 16 tractaments i molts altres que estan per venir amb noves vies de recerca. No? Esperem encara segueix sent una malaltia complexa amb persones joves que evoluciona de forma molt diferent, però sí que comencem a veure la llum al final del túnel.
La 30a edició del Mullet preveu recaptar almenys 300.000 euros que es destinaran a investigar l'esclerosi múltiple avançada, que són aquells casos en què la malaltia progressa més ràpidament.
Bon dia i bona hora, en podem arribat a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sàpigueu que encetem setmana novament amb temperatures molt altes i, de fet, la calor podria batre rècords a les properes 24-48 hores. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. De moment avui tindrem una calor semblant a la que vam tenir ahir, amb avisos per calor, sobretot al centre i al nord del país, amb màximes que es mouran entre els 35 i els 40 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, per sota d'aquests 35 a la línia de la costa, però, com deia, serà sobretot de cara a demà, quan aquestes temperatures arribaran al seu punt màxim i fins i tot podrien superar aquests 40 graus cap al Pla de Lleida i arribar a fregar els 42 i 43. Temperatures que no només pugen de dia, sinó també de nit, amb nits que aquesta nit anterior, per exemple, ha sigut tropical. La nit següent podríem tenir algun valor tòrrid amb temperatures per sobre dels 25 graus i tot plegat amb sol, només amb alguns núvols baixos ara al matí en punts de la costa i amb aquesta pols africana que es manté en suspensió.
I, a més, això hi sumem, que aquesta nit que hem tingut ja ha estat tropical en alguns punts, representa, sí, de fet, els valors força elevats a aquesta hora del matí pel país.
Ara mateix 24 graus a Barcelona i Tarragona, 22 a Lleida, Girona i també a Terrassa, 25 a Gavà, 23 a Palamós i 25 també a Balaguer.
Són aquest el principal destacat del que seguirem pendents les properes hores, sobretot ho dèiem ara perquè demà s'intensifica encara més aquest episodi de calor extrema. La resta de titulars del dia, Agustí Serraturiol, Jové, bon dia.
Bon dia.
El 60% dels espanyols està preocupat per un hipotètic govern a escala estatal del PP amb Vox.
Ho diu una enquesta de La Vanguardia, fins i tot un de cada tres votants dels populars no veu clar un acord de govern amb els ultres. Mentrestant, els sondejos tornen a estabilitzar la diferència entre blocs de dretes i esquerres després de la pujada del PSOE les últimes setmanes.
Pedro Sánchez s'ha tancat tot el cap de setmana per preparar el cara a cara d'aquesta nit amb Alberto Núñez Feijóo, que podreu seguir en directe a RAC1.
Espera poder contrastar el model ultraliberal del PP en polítiques progressistes i deixar clar que Feijóo no pot anar enlloc sense Santiago Abascal. El PP, en canvi, creu que és una oportunitat per presentar l'alternativa al govern de Sánchez.
Debat que és a les 10 de la nit pels canals de 3 Media. Més qüestions pendents d'Estrasburg per saber si Carles Puigdemont anirà avui al primer ple del Parlament Europeu després que li retirés la immunitat.
Tant ell com Toni Comín i Clara Ponsatí, el jutge Llarena no ha emès de moment noves euroordres, però el Parlament Europeu no els ha donat cap garantia que hi puguin anar.
L'ONG Caminando Fronteras denuncia una nova desaparició massiva de migrants al mar.
Hauria passat fa dues setmanes quan van desaparèixer almenys 300 persones que feien la ruta entre el Senegal i les Canàries. Anaven en tres vaixells diferents, però fa dies que no se'n sap res.
Cap de setmana negra a les platges, 4 persones hi han mort ofegades.
Concretament a Roses i a Castelló d'Empúries, a l'Empordà, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà i també a la platja de Tarragona. Protecció Civil demana anar en compte i ser conscients dels perills que té el mar.
Nou crim masclista, en aquest cas al municipi d'Antella, al País Valencià.
Un home va matar la seva parella, una dona de 38 anys, davant del seu fill de 12 i després es va suïcidar. Mentrestant, a Pamplona ja han detingut almenys 11 homes per agressions sexuals. Aquesta nit, als Sanfermins, tot plegat. Aquesta nit hi ha una concentració convocada.
I els esports, el Barça comença la pretemporada amb deures als despatxos.
Sí, 27 futbolistes estan citats aquest matí en el primer dia de feina a la ciutat esportiva, entre els quals hi ha tots els que tornen de sessió i que el club vol que marxin, com ara l'Englé o Serginho Dest, i en canvi avui encara no hi seran els internacionals ni tampoc Gundogan, que tenen uns dies més de vacances.
I Tanquem títols amb la mobilitat a aquesta hora del matí amb poca afectació a les carreteres, un parell d'incidències, retencions ja a les rondes de Barcelona, ronda litoral un parell de quilòmetres en sentit a Llobregat, al Fòrum, també hi ha retencions al nus de la Trinitat, B20 d'accés en aquest cas doncs, a la ronda de dalt a través de la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet. Pel que fa al transport públic, situació a hores d'ara de normalitat, llevat de les incidències que hi ha per obres, entre d'altres, recordem-ho, el servei reduït a l'R4 o el tall de l'R8 entre Martorell i Castellbisbal. Passen 4 minuts de 6:45.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Vine a Bacus amb el Val Escolar de la Generalitat abans del 31 de juliol i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. T'ho expliquem tot a les nostres botigues, a Bacus. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
20.556 20556 de la sèrie 17017.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Món a RAC 1.
Despertant aquest dilluns després d'un cap de setmana de temperatures altes, avui s'espera que els termòmetres s'enfilin encara una mica més i tinguem un episodi de calor extrema generalitzada gairebé tot el país que arribarà al seu sostre demà. Fins i tot es podrien batre rècords de temperatures en alguns indrets, bàsicament de l'interior. De fet, Mònica Usar, bon dia de nou.
Bon dia.
L'episodi d'avui bàsicament repetirà els valors, el patró que ja hem seguit el cap de setmana, en espera del que pugui arribar d'una pujada encara més intensa de les temperatures de cara demà. Així que comencem repassant el que hem viscut aquest cap de setmana i que més o menys serà el patró, també el repassem, que tindrem avui.
Sí, doncs mira, ahir es van arribar els 39 graus, per exemple, a Artés, 38 a Lleida i també a Artesa de Segre, 37 al Montmell, 33 a la ciutat de Barcelona, i avui es repetiran aquests valors o fins i tot es podrien fregar els 40 en alguns punts de les comarques de Ponent. En general, temperatures de 35 a 40 graus a les comarques interiors, una mica per sota a la línia de la costa, però amb aquest ambient xafogós. Són temperatures que en alguns casos estan 10 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, per tant, un episodi de calor extrema amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya amb aquest perill moderat, sobretot avui al centre i al nord del país. I tot plegat amb sol, amb aquesta pols africana en suspensió, que ens remarca una miqueta aquesta massa d'aire càlid que tenim a sobre, i amb sol a gran part del país i només alguns núvols baixos, algunes boires ara de bon matí en punts de la costa.
I parlem de calor, la que vindrà sobretot demà, sí. No només de dia, també de nit. Repassem una mica com ho tindrem demà, tant això de cara a temperatures diurnes com nocturnes.
Demà les temperatures pujaran a tot arreu, serà el dia en què tocaran sostre aquests termòmetres, els avisos de calor, sobretot els més clars, es veuen cap a les comarques del nord, amb temperatures màximes que demà també es mouran entre els 36 i els 40 graus, però en punts de les comarques de Ponent podrien superar aquests 40 graus i arribar als 42 o 43 i acostar-se a l'anterior rècord de temperatura més alta mai registrada a Catalunya, que el tenim al Carràs l'any 2019 amb 43,8. Per tant, en alguns punts fins i tot podríem tenir demà algun rècord de temperatura. Com deia, es puja de dia i també puja de nit, amb una nit que podria ser tòrrida amb aquestes temperatures per sobre dels 25 graus i, de fet, ara mateix tenim alguns valors al voltant d'aquests 25, per exemple, a Gavà, també 25 a Balaguer, 22 a Terrassa, a Lleida i també a Girona i 24 a Barcelona i també a Tarragona.
Doncs n'estarem a l'aguait i especialment també les recomanacions, els avisos que fa Protecció Civil, evitar sortir al carrer en aquestes jornades, especialment a les hores centrals del dia en què es puguin produir aquestes temperatures especialment elevades a l'interior. A les 7 ho seguim repassant, Mònica. El cas, però, és que aquesta onada de calor no és només exclusiva de Catalunya. De fet, afecta bona part de la península, fins i tot també a part del mar Mediterrani.
Sí, només se'n salven la costa atlàntica i una part del litoral mediterrani. Dèiem que a Catalunya podem arribar fins als 40 graus a l'interior, superar-los, però, per exemple, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la Vall de l'Ebre, a l'Aragó o en punts d'Andalusia, els termòmetres podrien fregar els 45 graus demà.
I aquests episodis de calor intensa, dels que en seguirem pendents, que ja fa temps que preocupen els experts perquè cada cop són més habituals. El paleoclimatòleg Mariano Barrientos alertava ahir al Via Lliure de RAC1 que el comportament del clima ha canviat radicalment les últimes 4 dècades.
Diu que ara fins i tot ja s'està arribant als límits de la tolerància humana.
Tenim un sistema climàtic que ens dona possibilitat d'arribar a grans extrems. La forquilla de tolerància de la societat humana és molt més reduïda que no aquesta amplitud natural, i dintre d'aquestes bandes de tolerància estem fregant un límit.
Barrientos alerta que davant d'aquesta situació tan alarmant es necessiten urgentment canvis culturals. Diu que és necessari que la societat s'adapti a les noves condicions climàtiques pel que fa als horaris, però també amb l'urbanisme i les xarxes de drenatge d'aigua.
La calor, doncs, protagonista tant avui com demà, si bé ja reduirà una mica la intensitat a mitjans de setmana, però amb aquestes precaucions de Protecció Civil, de cara sobretot a sortir de casa a les hores centrals del dia o de buscar també aquests refugis climàtics, aquests espais com poden ser centres civils, biblioteques, calor, doncs, en què ens centrarem aquests dies, però seguim immersos també de ple a la campanya electoral del 23 de juliol. Eleccions espanyoles avui viuen un moment culminant clau, serà l'únic cara a cara que hi haurà entre els dos principals candidats en aquestes eleccions, els dels dos grans partits espanyols, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
Diari de campanya. Dia 4.
Primer dilluns de campanya, quarta jornada d'aquesta campanya electoral, amb el cara a cara d'aquesta nit entre Sánchez i Feijóo d'una banda, i també la preocupació perquè Vox entri al govern espanyol, que és el que reflecteix la segona part de l'enquesta que publica aquest matí La Vanguardia. Anem, però, a pams, comencem amb el duel decisiu entre Sánchez i Feijóo, és aquesta nit, és a les 10 per Antena 3 i La Sexta, i també el podreu seguir en directe per RAC1. Arriba un moment en què les enquestes com la d'ahir d'Ipsos per La Vanguardia assenyalen que el PP ho té a tocar per arribar a la Moncloa, sempre, això sí, que compti amb el suport de Vox. Cap altra suma amb cap altre partit minoritari a l'Estat seria possible. Precisament la segona part d'aquesta enquesta de La Vanguardia, que publica avui el diari, assenyala que el 60% dels enquestats estan preocupats perquè el futur govern espanyol el fornin al PP amb Vox. Entre els neguitosos hi ha un terç dels que tenen decidit justament votar els populars el dia 23, és a dir, que no és pas només una posició dels que votaran altres partits, sobretot d'esquerres.
La diferència amb el neguit que causaria repetir un govern espanyol d'esquerres amb el PSOE i Sumar és molt gran. Només un 41% d'enquestats es mostra neguitós amb aquest escenari, és a dir, 19 punts menys que amb una suma del PP amb els altres. I el 56% no li preocuparia repetir un govern d'esquerres. La Vanguardia va més enllà i també pregunten només als votants de PP i Vox sobre quin pacte s'estimarien més que tanquessin tots dos partits, i el preferit és un acord que no impliqués que governessin plegats.
Del sondeig també se'n desprèn que la majoria creu que el PP està més capacitat que el PSOE per gestionar l'economia o l'atur, però en canvi viuen més preparats els socialistes per portar les relacions amb Catalunya o per resoldre els problemes quotidians dels ciutadans. Veurem si el debat d'avui fa variar aquestes percepcions dels electors. Ho dèiem, RAC1 emetrà aquesta nit a partir de les 10. És el cara a cara que van organitzar el grup A3 Media, per tant les televisions espanyoles Antena 3 i La Sexta. Programació especial a RAC1, doncs, per seguir-lo amb un 9C amb l'Anna Ballonesta, que s'allargarà fins a mitjanit. Un enfrontament entre Sánchez i Feijóo que es perfila decisiu segons els sondejos actuals. Aquest matí se n'hi sumen un parell més, El País i l'ABC n'aporten. Les enquestes no es posen d'acord amb la diferència de suport que hi ha hores d'ara entre el PP i el PSOE, però sí que diuen que els populars guanyarien, tot i que encara seria viable una majoria alternativa com la que hi ha governant a Espanya a hores d'ara.
El País situa la diferència en 2 punts a favor de Feijóo i l'ABC l'amplia a 7.5, però el que sí que remarquen tots dos i que és clau pel cara a cara d'aquesta nit és que la diferència entre els blocs d'esquerra i dreta s'està tornant a estabilitzar després de la pujada del PSOE que va generar l'aparició mediàtica de Sánchez. Per tant, que el cara a cara d'aquesta nit és possiblement l'oportunitat més gran que té Sánchez per tornar a guanyar terreny en aquesta campanya contra el rellotge.
I sembla que Sánchez n'és ben conscient. S'ha tancat tot el cap de setmana per preparar aquest debat. També les cimeres internacionals que té previstes i que l'allunyaran uns dies de la campanya. Fins ara ell i Feijóo han coincidit en 6 debats al Senat, però amb una gran diferència. Allà no hi havia límit de temps i avui estarà limitat per tots dos. Amb tot, el president espanyol espera poder contrastar el model ultraliberal, diu, del PP amb les polítiques progressistes i vol deixar que Feijóo no pot anar enlloc sense Santiago Abascal. Per contra, el líder del PP ho veu com una oportunitat per presentar l'alternativa al govern de Pedro Sánchez i arriba el debat després d'un cap de setmana en què ha seguit fent mítics i justament s'ha mofat que el líder del PSOE hagi desaparegut. Detalls des de Madrid, Jordi Armenteres i Arnau Mañé.
Sí, que sense Vox, Feijóo no és ningú i que no té capacitat d'entendre's amb cap altre partit. Fons del PSOE expliquen que Sánchez s'ha preparat el debat amb trucades constants durant tot el cap de setmana a ministres i té clar que Feijóo no és cap nouvingut a la política, que és un gat vell i que, per tant, prepararà sorpreses. Bolaños ahir la nit deia que tot això va de contrastar.
El Partit Socialista quería más debates, pero el señor Feijóo solo se ha atrevido a uno. Será un ejercicio mañana muy interesante, donde se podrá ver la España del señor Feijóo, esa España antigua, un poco casposa, que mira el pasado con nostalgia y que va de la mano de la ultraderecha más ultra de Europa.
I que el PP s'ha ultradretitzat, que el debat d'avui ha de servir per contrastar models i deixar clar que si ara la situació és òptima, amb creació d'ocupació rècord, creixement de l'economia i amb l'IPC controlat, no és gràcies al PP que les polítiques ultraliberals del 2008 van provocar una crisi de 10 anys molt diferent a la situació actual.
En canvi, el PP planteja el debat com una oportunitat perquè Feijóo canti les 40 a Pedro Sánchez. Fons populars apunten que el seu candidat està tranquil i és optimista. De fet, Feijóo creu que la pressió ara la té el PSOE perquè va darrere les enquestes. A més, ell es compromet a no mentir.
Es verdad que Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera. Y es verdad que me podrá insultar todo lo que quiera. Pero yo voy a decir la verdad a los españoles. Es lo que sé hacer y lo que haré si soy presidente del gobierno.
Feijóo assegura que s'ha preparat el cara a cara sol amb els informes dels seus assessors i poc més. Treu pit de no haver suspès la campanya i acusa Sánchez d'amagar-se dels ciutadans perquè no les cridassin.
I amb el cara a cara com monopolitzarà tot les properes hores, els altres candidats, els que són d'aquests dos grans partits, intenten fer-se un forat. És el cas de Yolanda Díaz. Des de Sumar diu que aquest debat de la propera nit reprodueix un model bipartidista que ja està superat.
La política és demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado.
I afegeix que aquest Sánchez Feijóo només servirà per sentir retrets d'un cap a l'altre que no serviran per donar respostes als problemes de la gent corrent. I això mentre a Catalunya Esquerra definia ahir com el més dolent dels malsons la suma del PP i Vox que pronostica la darrera enquesta de La Vanguardia.
El seu candidat, Gabriel Rufián, els veu capaços d'il·legalitzar els partits independentistes i de tornar a engarjolar els seus líders.
Il·legalitzen Esquerra Republicana, il·legalitzen Junts, il·legalitzen la CUP. Deroguen la llei de consentiment, la llei de l'avortament. Aquest és el meu malson.
Els comuns, en canvi, opten per carregar contra el candidat d'Esquerra, contra Gabriel Rufián, ho deia Ada Colau.
Quan després sentim que senyoros com el senyor Rufián o el senyor Abascal diuen que Yolanda Díaz és perillosa, quan és la primera dona progressista que ha demostrat que pot millorar la vida de la gent en polítiques concretes.
I des del PSC, Meritxell Batet insisteix que Pedro Sánchez ha tornat la convivència entre els catalans.
Puede dormir tranquilo, señor Feijóo. El gobierno de España lo seguiremos gobernando los socialistas, que somos los que garantizamos la convivencia.
Junts, però, acusa els socialistes catalans d'estar més pendents de mantenir la presidència espanyola que no pas de defensar els interessos de Catalunya al Congrés.
I tot això quan falten 13 dies per les eleccions. Hi ha vida però més enllà de la campanya electoral i avui haurem de seguir de cua d'ull el Parlament Europeu, que es reuneix a Estrasburg aquesta tarda, primer ple després de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea que va retirar la immunitat d'europarlamentaris a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, i el gran dubte justament és si tots tres eurodiputats hi podran ser o no. I és que posem-hi el context, el jutge espanyol Pablo Llarena no ha més encara cap nova euroordre, però el Parlament Europeu tampoc no ha donat cap garantia als tres eurodiputats perquè puguin anar a Estrasburg. Recordem que Puigdemont dimecres aquí al Món Arrac reclamava justament aquestes garanties. La confusió sobre la immunitat de desplaçament, per tant, manté el dubte sobre si els tres eurodiputats podran ser avui a Estrasburg, que és territori francès i no belga, on estan exiliats. Els detalls del meu corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La sentència del Tribunal General de la Unió Europea no va fer distincions sobre els tipus d'immunitat i va assenyalar que tots tres eurodiputats la perdien del tot, també en el desplaçament de seu a seu del Parlament Europeu, és a dir, de Brussel·les a Estrasburg. Tot i així, el fet que en altres sentències la justícia europea garantís els seus drets en els plens i que el jutge Llarena tampoc hagi posat mai obstacles va fer que fonts de l'Eurocambra expliquessin a RAC1 que hi havia dubtes sobre aquesta qüestió i que probablement Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí sí tinguin garantit els seus drets en els desplaçaments. El jutge Llarena, de moment, no ha més noves euroordres, però el fet que ho pugui fer durant els dies del ple, que comença avui i s'allarga fins dijous, o que l'Eurocambra no hagi donat garanties com demanaven els tres eurodiputats, podria fer que optessin per la prudència i no assisteixin, almenys aquesta vegada, al ple de l'Eurocambra.
10 minuts i les 7, deixem la política de banda. L'ONG Caminando Fronteras denuncia una nova desaparició massiva de migrants al mar fa dues setmanes, de la qual ningú no ha donat explicacions. Són almenys 300 persones que feien la ruta entre l'Àfrica i les Canàries procedents del Senegal.
Anaven en tres vaixells diferents i, segons ha explicat l'agència Reuters, la directora de l'ONG, Elena Maleno, fa 15 dies que no se'n sap res. Les famílies estan preocupades. Els tres vaixells van sortir d'un municipi del sud del Senegal, a uns 1.700 quilòmetres de Tenerife, on intentaven arribar. De fet, les Canàries s'han convertit en la destinació principal dels que intenten arribar a Europa a través d'Espanya, i a l'estiu és quan hi ha més activitat.
I tornem a Catalunya perquè aquest cap de setmana que deixem enrere ha estat negre a les platges. Quatre persones hi han mort ofegades a la mar. Concretament ha estat a les platges de Roses i Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà i també a la platja de Tarragona. A banda d'aquestes quatre morts, continua hospitalitzada una nena de 13 anys que va estar a punt d'ofegar-se en una platja d'Empúria Brava.
L'accident a Torroella de Montgrí va ser ahir, mentre que els altres tres van ser dissabte. Els quatre homes que han mort en aquest cap de setmana tenien 32, 55, 60 i 65 anys. En tots els casos hi havia servei de socorrisme a les platges i onejava la bandera groga pel mal estat de la mar. En el cas de la nena de 13 anys hi havia bandera vermella. Des de Protecció Civil preveuen que aquests propers dies hi hagi molta gent a les platges a causa de l'episodi de calor. És per això que demanen anar sempre a platges vigilades i, sobretot, ser conscients dels perills que té el mar.
I nou crim masclista, en aquest cas al municipi d'Antella, al País Valencià, a la comarca de la Ribera Alta. Una dona de 38 anys va morir després que la seva parella la matés a ganivetades davant del seu fill de 12. L'home, l'assassí, que tenia 53 anys, es va suïcidar tot seguit. Tot plegat va passar a les 3 de la tarda. Ahir, segons ha informat la Guàrdia Civil, la parella estava fent els tràmits per separar-se, però no hi havia denúncies prèvies per violència masclista. Això mentre el moviment feminista de Pamplona ha convocat avui una concentració a la ciutat, a la capital navarresa, per denunciar les agressions sexuals que ja està havent durant aquests Sanfermines, durant les festes que van començar divendres.
Ja són almenys 11 els homes detinguts i a la majoria se'ls acusa de fer tocaments a dones al nucli antic de la ciutat. La concentració es farà a les 9 de la nit a la plaça del Castillo. L'alcaldessa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha confirmat que hi ha diversos detinguts i també ha condemnat els fets.
Vuit minuts i les 7 de seguit als esports.
RAC 1. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Saps que els nous frigorífics Beko incorporen la innovadora tecnologia Harvest Fresh per a conservar les teves fruites i verdures més temps? Inspirat en la naturalesa, impulsat per la llum.
com.
I ara fins al 31 de juliol, amb la compra del teu frigorífic Beko, emporta't de regal fins a 250 euros. Troba les millors ofertes de Beko al teu establiment habitual. Beko, productes eficients i de màxima qualitat.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el Pla Renove de Sonpura i descobreix un nou descans.
Sonpura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Sonpura a les millors botigues especialitzades.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei, distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus 3 vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
El món a RAC 1.
5 minuts a les 7. Pels esports, amb Oriol Jové, comencem parlant del Barça, que comença avui la pretemporada amb molts deures pendents als despatxos, sobretot pel que fa a les sortides entre jugadors del primer equip, joves del planter i jugadors que tornen de sessió, com l'anglès o Serginho Dest. Xavi farà el primer entrenament amb 27 efectius.
I això que encara faltaran 12 jugadors, els internacionals i Gundogan, que no s'incorporaran fins la setmana que ve, perquè van acabar més tard la temporada. L'equip està citat a les 9 per passar les revisions mèdiques i a la tarda farà la primera sessió d'entrenament a 10 dies de marxar la gira pels Estats Units. Justament avui s'ha de fer oficial, per cert, el fitxatge de Vitor Roque, el tercer de l'estiu, després de Gundogan, precisament, i d'Íñigo Martínez. Fonts properes a la negociació han confirmat a RAC1 que l'acord amb l'Atlético Paranaense està tancat i pendent només que sigui oficial. La jove promesa brasilera serà blaugrana fins al 2029 a canvi de 30 milions d'euros fixes i 31 més de variables, i només falta saber si s'incorporarà ara o bé esperarà al mercat d'hivern quan s'acabi la temporada al Brasil. Avui també tornen a la feina, a banda del Barça, el Girona i el Madrid, que comença l'última temporada amb Carlo Ancelotti a la banqueta.
I Lliga a banda, que comença a preparar-se de nou. Seguim amb futbol, perquè què més tenim?
Que el món del futbol continua de dol per la mort de Luis Suárez Miramontes, llegenda del Barça, que es va convertir en el primer futbolista de tot l'estat espanyol que va guanyar la pilota d'or. Ho va aconseguir l'any 1960. En una de les últimes entrevistes que va fer, ara fa un any a la cadena SER, Suárez recordava com va ser el seu fitxatge pel Barça, totalment de rebot. El Deportivo de la Coruña no el volia i el va vendre al Club Blaugrana juntament amb l'uruguaià Dagoberto Moll.
Has conseguido dejarlo ahí. Sí, se quedó ahí. Barcelona quiso, dijo que no le interesaba mucho, pero bueno, pero nos dio algo y se quedó con él. Dijo, ah, menos mal.
Suárez tenia 88 anys i va morir ahir a Milà, que és on vivia des de feia més de 60 anys, quan va marxar del Barça per fitxar per l'Inter.
I futbol a banda, tenim uns quants apunts més.
Sí, que el Tour, Jonas Vingegaard manté el mallot groc després de resistir l'atac de Pogacar en l'ascens al Puy de Dôme. Ara, però, el danès només té 17 segons de marge, avui que la prova viu el seu primer dia de descans. A Wimbledon, el partit de vuitens entre Novak Djokovic i Hurkacz es reprendrà després que s'hagués de suspendre ahir per l'horari a les 11 de la nit, quan dominava el serbi per un doble 7-6, i a la Fórmula 1, victòria de Max Verstappen al Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
2 minuts justos per les 7 del matí, és temps de la recomanació de la Gemma Herrero.
Se acaban de cumplir 15 años del asesinato de la joven Nagore Lafaje en San Fermines. José Diego Illanes, médico psiquiatra de la clínica donde ella hacía las prácticas, la llevó a su casa y no aceptó un no por respuesta. La palizó, la estranguló y se deshizo del cadáver. Fue condenado por un jurado popular por homicidio y no por asesinato. El documental Nagore no solo retrata el caso, sino que habla con su familia, su cuadrilla, que recuerdan por un lado a la hija y la amiga que ya no está, y por el otro las consecuencias que sufren por su asesinato. También señala que no se juzgó como una víctima de violencia machista y que el jurado le preguntó a la madre si su hija era muy ligona. En un momento en el que se vuelve a poner en duda que exista la violencia machista, el documental resulta duro pero revelador. Han pasado 15 años y no vamos bien. Nagore está en Filmin.
Gràcies, Gemma. I ara temps pel diàling. Arribem a les 7 amb el Ramon Bertolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. El 9C de RAC1 es va colar una crònica a mitja tertúlia.
Que tingui raó, a mínim em fa el dubte.
Bona nit, el part del Fòrum és...
Bona nit.
Això és un boicot contra mi, no?
Tenim sorpreses aquí.
A mínim em fa el dubte.
Bona nit, el part del Fòrum és...
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.